L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
Aquesta setmana el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat per superades les tensions que el Poder Judicial va viure amb la Generalitat durant el procés independentista. En un acte amb els nous jutges que començaran a treballar a Catalunya, Jesús María Barrientos ha assegurat que les relacions ja van millorar molt amb l'anterior govern de Pere Aragonès i ara també amb l'actual presidit per Salvador Illa. Avui, a l'Hemicicle, posarem el focus en la judicialització de la política, en la manera com alguns actors polítics intenten desgastar l'adversari a través dels tribunals i veurem què s'està fent per intentar frenar-ho. També entrevistarem l'exlletrat major del Parlament de Catalunya, Antoni Bayona, que s'ha jubilat fa poc. Benvinguts a l'Hemicicle. Durant els anys del procés independentista, la política catalana va viure pendent dia rere dia dels tribunals. Des de fa un temps, però, aquesta tendència s'ha traslladat a Madrid. La judicialització de la política és l'arma a la qual recorren tot sovint el Partit Popular i Vox per intentar desgastar el govern de Pedro Sánchez. Als jutjats hi ha en marxa casos que esquitxen Begoña Gómez, la dona de Sánchez, David Sánchez, el germà del president espanyol, l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, o el mateix fiscal general de l'Estat. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprofitat sovint la tribuna del Congrés dels Diputats per treure el cas de la Universitat Complutense per intentar erosionar Pedro Sánchez.
Es la universidad más numerosa de España que denuncia a su mujer y viene usted a hablar aquí de regeneración democrática. Señor Sánchez, váyase y deje en paz la democracia española.
Pedro Sánchez ha denunciat en més d'una ocasió que això és lawfare i ha acusat el Partit Popular i Vox d'intentar guanyar els tribunals el que no han pogut guanyar les urnes o els parlaments. En les compareixences posteriors a la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, s'ha encarregat de deixar clar sovint que no es tracta d'una causa judicial.
Esto es una causa política. Pido al Partit Popular que asuma de una vez con responsabilidad el mandato de las urnas, porque lo que las urnas no le dieron, desde luego, no lo van a conseguir con oscuras maniobras.
Sánchez està vivint ara en primera persona la judicialització de la política que ja va acompanyar el procés independentista des dels seus inicis. Per intentar frenar-ho, el PSOE ha passat a l'acció i ara s'està tramitant al Congrés dels Diputats una proposició de llei per prohibir que partits polítics i associacions afins puguin exercir d'acusació popular. El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ho explicava així fa uns dies.
Hemos adoptado una decisión que nos parecía ya urgente, que es frenar el acoso, la persecución que los grupos ultras están haciendo de mucha gente en este país, de artistas, de creadores, como decía, de periodistas, de científicos y de adversarios políticos, utilizando los mecanismos judiciales para atacar a ese adversario y para obtener objetivos particulares.
Amb aquesta proposta, els socialistes també volen impedir que els jutges puguin obrir causes a partir de querelles basades en retalls de premsa sense cap prova ni indicis d'irregularitat.
Té la paraula.
Avui parlarem amb un dels lletrats més històrics del Parlament de Catalunya que s'ha jubilat fa poc. És Antoni Bayona, que va ser lletrat major durant els moments àlgids del procés independentista. Es va jubilar el mes de desembre passat després d'haver exercit aquesta feina des dels inicis del pujolisme l'any 1981. Senyor Bayona, gràcies per atendre'ns al programa a l'Hemicicle de Catalunya Informació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara mateix estem passejant pel Parc de la Ciutadella i a pocs metres de nosaltres hi ha el Parlament de Catalunya. Sent nostàlgia?
No, la veritat és que malgrat fer poc de temps que ja m'he jubilat, per mi s'ha obert ara una nova etapa i precisament no tinc nostàlgia.
Els lletrats, tot i que mediàticament no acostumen a ser persones conegudes, sí que són actors indispensables en l'engranatge de la política. S'encarreguen d'assessorar jurídicament els òrgans parlamentaris i estudien que tot encaixi perfectament dins del marc legal. Els anys del procés independentista van ser els més difícils de la seva carrera professional?
Sí, sens dubte, perquè van ser uns anys molt tensos i des del punt de vista professional, pel fet de ser juristes, realment el procés i en concret la manera en què es va voler desenvolupar i es va desenvolupar finalment, doncs, creava un conflicte important des del punt de vista dels aspectes jurídics, constitucionals i estatutaris.
En els moments àlgids del procés va rebre moltes pressions dels polítics, dels partits polítics, tant independentistes com no independentistes.
Bueno, sí, acabar les pressions a vegades no es plantegen de manera explícita, sinó d'una manera, diguem-ne, tàcita, no? Aleshores, bueno, podíem dir que va haver-hi també una actitud, sobretot potser la més punyent al principi, precisament quan es va aprovar aquesta resolució, que era la resolució de la desconnexió i del camí cap a la unilateralitat, de precisament el grup de Ciutadans, diguem-ne, va arribar a exercir una certa pressió. Des del punt de vista independentista, potser no tant, tot i que a vegades tu notaves, perquè clar, jo en aquell moment era lletrat major i havia estat nomenat, diguem-ne, per la mesa del Parlament i clar, notaves que hi havia una tensió perquè tu estaves en una posició diferent del que era en aquell moment la voluntat majoritària de la mesa.
Com veu ara l'independentisme?
Jo penso que s'ha evidenciat pel que ha passat, que l'estratègia que es va seguir en aquell moment no era, bueno, ha portat a una situació que totes la coneixem, i aleshores jo diria que en aquest moment l'independentisme com a projecte polític potser necessitaria, que jo encara ho trobo a faltar, diguem-ne, una certa redefinició dels seus plantejaments.
Creu, de totes maneres, que el procés independentista ja ha acabat?
Jo no ho afirmaria, perquè jo penso que molta gent, diguem-ne, emocionalment, aquesta és una qüestió, de més, molt emocional de les persones, crec que té aquesta idea, que en certa forma es va produir una desconnexió emocional respecte de l'Estat i de la Constitució, i aleshores, tot i que potser molta gent ha perdut, diguem-ne, una mica les ganes i, diguem-ne, tota aquella alegria que hi havia en aquell moment pels plantejaments que es feien i les promeses que semblava que hi havien, jo crec que continuarà existint. El que passa que, bueno, això finalment seran les urnes qui ho haurà de decidir, però per això també crec jo que seria important que els partits independentistes, diguem-ne, se situïn en aquest nou context i de cara a nous processos electorals, diguem-ne, defineixin ben bé i expliquin ben bé com s'ha de portar a terme aquest projecte.
Hi ha una qüestió encara pendent de resoldre, que és l'amnistia. Creu que fins que no resolgui l'amnistia no s'haurà tancat aquest procés?
Sí, estic convençut d'això. Jo penso que precisament aquí hi ha hagut un problema important, perquè l'amnistia era la manera de tancar una època de normalitat política a Catalunya i de tancar-la bé. Hi ha hagut una actuació d'alguns òrgans judicials que vamos, a mi particularment em sembla inapropiada tenint en compte el que diu la llei, i confio en que una vegada la llei sigui vista pel Tribunal Constitucional es pugui acabar de resoldre, es pugui aplicar correctament la llei d'amnistia i diguem-ne, poder tancar correctament aquest procés i obrir un nou procés polític amb una situació de normalitat.
Abans m'ha comentat que els partits independentistes s'haurien de redefinir, haurien de marcar la seva estratègia. Ara sabem que en aquesta legislatura hi ha una pedra angular, que és el finançament singular que reclama Esquerra Republicana. Vostè, com a jurista, creu que Catalunya pot tenir un model singular que recapti i gestioni tots els impostos?
Jo crec que a vegades s'oblida que el marc constitucional que tenim i el completat per l'Estatut sempre és un marc molt més flexible del que molta gent pensa. I que, per tant, aquí cal diferenciar dues coses, entre el que és possible jurídicament i la voluntat política de trobar la solució. Aleshores, jo, des del punt de vista com a jurista, crec que el marc constitucional en matèria de finançament diu molt poca cosa, està pràcticament remès a la LOFCA, i malgrat que Catalunya estigui entre el que és el règim de finançament comú, això no vol dir necessàriament uniforme, que per tant dintre d'aquest règim comú podrien haver-hi especialitats que a més aquí es podrien fonamentar amb el que diu l'Estatut, amb les clàusules de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, i per tant jo crec que jurídicament no hi hauria d'haver-hi problema en aquest sentit i en definitiva seria més una qüestió de dissenyar aquest model i validar-lo i pactar-lo políticament.
A Madrid hi ha també una negociació entre el govern espanyol i Junts, que és la delegació de competències en immigració a Catalunya. Vostè creu que es poden traspassar totes les competències de gestió d'immigració?
Sí que és veritat, i aquest seria un bon exemple del que deia fa un moment de la flexibilitat constitucional, és que la pròpia Constitució, a part de les competències que reconeixen a la Generalitat per l'Estatut, pot, a través de l'article 150, permetre que hi hagin lleis de delegació o transferència de competències. També aquí, una vegada més, la Constitució també és molt àmplia i ja s'ha fet ús d'aquesta facultat, per exemple, amb el tema dels Mossos d'Esquadra en el seu moment i altres, i alguna altra matèria. Per tant, aquí cabria també una opció en la qual possiblement seria difícil plantejar, crec jo, així d'entrada i sense haver analitzat a fondo la qüestió, una transferència total de les competències, però amb el sentit de que potser l'Estat s'hauria de reservar potser algun aspecte, però tot això d'alguna manera ja dependria de la solució concreta que s'establís.
Per exemple, el control de fronteres entenc que és més difícil de traspassar.
Sí, perquè aquesta d'alguna manera és una funció que en principi correspon a l'Estat i a les seves forces de seguretat.
Vostè, que ha viscut des d'una posició privilegiada tants i tants plens al Parlament, com veu la política actualment en general?
Jo crec que la veig una política en general, i no només aquí a Catalunya, sinó a nivell espanyol, i diria que inclús a nivell potser mundial, com una política amb poca, diguem-ne, visió, no dic ja de llarg termini, sinó inclús de mig termini. La veig com una política molt del dia a dia, molt improvisada, molt condicionada, diguem-ne, per les circumstàncies actuals, i per tant, sempre que a mi m'ha semblat, diguem, que jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat, d'alguna manera, no dic planificar absolutament, però sí fer una previsió de futur, la veig com una miqueta, diguem, amb aquesta mancança d'una visió estratègica.
Aquesta falta de visió que em comenta a llarg termini dels partits polítics, creu que pot ser un dels motius que ha fet créixer la desafecció de la ciutadania cap a la política?
Sí, jo crec que, a veure, hi ha potser diversos motius que hi poden haver-hi. També crec que aquí a Catalunya hi ha hagut una mica pues, que molta gent es va il·lusionar molt per un projecte i després s'ha vist, no solament s'ha vist que no ha funcionat, sinó que també va tenir que veure com les persones que elles admiraven van tenir que passar per un calvari, diguem, judicial. I evidentment, si hi ha una situació de desconfiança, i aquesta situació de desconfiança és més aviat general, jo crec que podem tenir un problema ja de democràcia, és a dir, perquè les pròpies pilars de la democràcia poden començar a tenir problemes, i tal com està el món i veiem les coses, aquest seria un aspecte que s'hauria de cuidar molt.
Sé que és un amant de la velocitat, que li agrada molt el motor i el ciclisme. Ara deu tenir més temps per agafar la moto i la bicicleta.
Bueno, la moto ja no en tinc, perquè també l'edat, també m'he donat compte de que jo tinc un problema que a vegades amb la moto, com que m'agrada la velocitat, tot i que hi anava amb un meló, amb tandes que es fan i tal, però vaig pensar que potser millor no tentar tant la sort. La bicicleta també pot ser perillosa, però bueno, és diferent i la continuo fent, i bueno, el que sí que segueixo molt són els campionats de motociclisme i automobilisme, perquè això des de molt jove que he tingut aquesta passió.
I ara també deu tenir més temps per anar a escoltar òpera.
Bueno, la música clàssica m'agrada en general i l'òpera en particular, i això, bueno, ja ho estava fent. I per tant, en principi ho continuaré fent, i potser estava pensant en estudiar alguna qüestió de musicologia i temes d'aquests.
Vostè, que li agrada tant la música, quina òpera posaria per definir la situació política actual?
Potser podria dir el Così fan tutte de Mozart. Così fan tutte de Mozart és una òpera en què hi ha un enredo entre unes parelles i té un moment un dramàtic, però al final acaba bé. Potser esperem que ara, amb la situació actual, doncs, i salvant les distàncies, podria ser potser una òpera per comparar.
Doncs amb música acabem aquesta entrevista. Antoni Bayona, exlletrat del Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de Catalunya Informació, i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.